social i econòmica de les zones afectades.
8 i 4 minuts, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Tony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomás i...
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Xavi Oliver, com anam?
Inés Mateu, molt bé, molt bé. Ja l'he escoltat el disc d'Anna Rosalía?
L'he escoltat? Ah, no, clar, havia de sortir fa dos dies i s'ha filtrat. Quin desastre.
Hi ha coses del món modern que no entenc.
Maria Antònia Miró, tu l'has escoltat?
No, l'ha filtrat de Maria Antònia Miró.
No, de fet, he de dir que jo crec que no ha estat per accident, crec que ho ha fet ben aposta, però no ho he escoltat.
Ai, aquest món modern que juga males... a bones passades, fins i tot Anna Rosalía. En tot cas, sabeu que avui Anna Rosalía no és important. Avui els únics músics que mos importen aquí són els que ara mateix comencen a entrar a la gala de Zenderrock de la música balear. Hem de dir que hi som, hi serem, i el més important, hem estat en el fotocall fa només un minut.
Vol dir, el més important és que hem estat en el fotocall perquè és allà on se couen els xiu-xius de Balears.
Jo vos ho desvalaré d'aquí poc i vos diré que més que el fotocall també està bé estar en el carrer, més enllà dels focus, allà on la gent se compta les coses, just abans d'entrar.
Qualsevol diria que dus qualque xiu-xiu.
Hi havia nervis, jo més diré que hi havia nervis.
I de vinga, estic impacient per saber-ho tot. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.
Si t'agrada anar contra corrents i estàs sonat i ets un bandarra però ets bona gent. El moment per fi ha arribat i ja estem tots preparats. Ara més que mai estem a punt. El moment per fi ha arribat i ja estem tots preparats. Agafeu-vos fort que estem a punt. Tots cap amunt.
Hem de dir que, segons els observadors sociològics, planxar és del segle passat. Xavier, ja saps que te demanaré ara mateix si planxes sa roba.
I te podria dir una mentida o te podria dir la veritat? Fa molt de temps que no planx sa roba.
Ara, veure, que aquest jersey que dus avui, d'un jersey de licre...
I està molt mastegat.
De color turquesa, molt mastegat.
Ho diuen elles, que planxen cada matí.
No, jo dur roba d'un metge sintètic. El meu truc és dur roba sintètica molt ajustada i així no de planxar.
No, jo tampoc dur roba que s'hagi de planxar especialment.
Jo, si vaig molt mastegada com tu avui...
Inés, basta! Deixa'm fer. Per l'amor de
Déu. Inés, vaig sintetiqueta, tu també.
Un copet de planxa mai va malament.
De vaporeta.
L'important no és planxar, és deixar ben la roba ben penjada.
Però és que avui en dia se pot un pot de tot.
A veure.
No importa anar planxat.
Diuen que els més joves valoram, m'incloc, allò pràctic, que no mos faci perdre els trens, i allò més natural, és a dir, més autèntic. Idò, la roba sense planxar. Tant és així que marques importantíssimes de disseny, de moda, ja presenten peces que no importa la planxa, se planxin. A més, diuen que planxar és un acte sostenible.
No, i de fet, moltíssima gent, no sé si coneixeu qualcú, diuen que relaxa. El fet de planxar relaxes i és un... relaxa.
Estic segura que qualcú que mos escolti estarà d'acord amb tu, planxar-vos, relaxa, planxar-ho encara. 971-13-99-00, telefonau-mos, per favor.
I no només pel fet de planxar, que pots... Diuen que és fins i tot meditatiu, és la gent que entra com una espècie d'estat en què estan relaxats, sinó diuen que els agrada el fet de veure la roba acabada de planxar.
Sí, diuen que 7 de cada 10 espanyols odia planxar, però només un de cada 10 aniria sense planxar a qualque esdeveniment important.
Quina universitat era aquesta?
No pot citar la font ara mateix. En tot cas, jo penso que hi ha un excedent de gent que li agrada anar planxada i gent que li agrada planxar.
Mm-hmm. A veure, nosaltres sempre volem comprovar in situ aquestes teories. I ara mateix no se m'ocorre un lloc on la gent hagi d'anar planxada, o no, que una gala de premis. I avui, ara mateix, hi ha la gala de premis enderroc de la música balear al Teatre Principal de Palma.
I creus que Maria Hein, per exemple, va planxadíssima sempre?
A veure, Maria Hein i Fades, per exemple, bé, no vull dir que han arribat tard, sinó quan jo hi era, ells no hi eren. Ah. I, en tot cas, tinc altres eminències de la moda. Bé, i de la música tal vegada, però de la moda segur. I si no, escoltau el primer testimoni que ha passat, perquè Fotocol, Namulet, el cantant de Santa Maria, no planxa, és vera. Però fa una cosa que encara és més antiga que la planxa. Un dia com avui, tu vas planxat?
Jo he de reconèixer que no, jo ho penso tot i ja no planx, me sap greu, no.
I com així no planxes?
Pues perquè els pisos són petits i és un poble que hi ha, que tenim l'espai que tenim i un espai per la planxa, pues, de vegades haver-ho de treure, posar, i com que la roba, si la penges, pues, ja s'aguanta, pues mira.
I tu t'has pensat molt el que t'havies de posar avui o ja no li dones tanta importància?
La veritat, ho he girat tot al voltant de la camiseta de Palestina. Tot...
Quina camiseta dus? Si m'ho supos explicar als oients?
Duc una camiseta de Palestina, de Cuello Largo, que, bueno, fa unes camisetes molt xules, m'ha arribat l'altre dia i millor que jo que vull perdur-la cap.
Molt bé, llavors, la camiseta ha comandat, té aquests colors tan, bueno, evidentment de Palestina.
Sí.
I després dus una jaqueta i uns calçons. I les sabates?
Les sabates, unes sabates que tinc, que m'havia polit l'altre dia, o sigui que unes botes, no sé ni de quina marca són. La veritat, tot ha girat al voltant de la camiseta, l'altre ha estat automàtic.
Per tant, planxar no, però sí embatumar les sabates?
Això de tant en tant toca.
Si som... M'us posicionam?
Si toca, de tant en tant toca, si són bones. Si no, pues, compreu les sabates bones, chicos.
És impossible. Ai, Namulet, és que ja el sentim, és tan romàntic, sí. Que no planxa, sinó que s'embatuma les sabates.
Que és molt important, aquesta estètica que m'adua. Ben guapo estava.
A veure, això d'embatumar les sabates, jo tinc que recordar amb un pare fer-ho cada vegada que tenien qualque cosa important.
Sí, meu mare cada vegada que tornava de Barcelona i me va arribar, me de, no em batuma les sabates. I jo dic, no, Barcelona no. No tinc batum a Barcelona, sincerament. En tot cas, a veure, Namulet, no és que sigui un gran exemple, però jo que vull descobrir avui. Planxar ha quedat antic? Potser no te coneixen per Jaume, te coneixen per...
Planeta.
Vas planxar tu avui vespre?
No.
Fas trampes, perquè els materials que dus no fa falta que els aplanxin.
Sí, exacte. Un pit va intentar planxar i no me va sortir bé.
Què va passar?
No, jo no... Jo pensava que ho havia fet perfecte, però segur que jo no vaig planxar. No sé, no, mai he planxat. Vaig intentar i no me va funcionar.
En Jaume no planxa mai.
No planxa mai.
No, i també has parit a planxar i planxar rues.
Sí, he intentat planxar rues.
No, és a dir, que quan planxes, afegeixes rues.
Ah, sí, no, jo afegeix. De fet, podria crear l'antiplanxa, una màquina que fa rues.
I t'has pensat molt el que t'has posat avui? Jo crec que sí.
No.
No, però si vas molt guapo.
Aquest calçon sempre els duc i una camiseta negra i aquesta jaqueta ja l'any passat ja la vaig dur.
I estic amb el teu company Kosik.
Cosí.
Ets el cosí?
No, ojalà, és veritat, estaria guapo.
I tu vas planxat?
No, jo mai planx.
Ora, i com és això?
Jo també som pro a rua, sempre.
Però a rua, t'agrada l'estètica com de deixat? Creus que fa més interessant, potser?
100%, m'agrada lo brut.
A lo millor és com que és una persona que no té temps de planxar perquè fa quines altres coses?
Pagues coses, però se pareix amb el guanya i... No fa falta planxar, està sobrevalorat.
A veure, a veure, mem. Aquest dos representants de la generació Z per excel·lència en Planet, que és aquest que sentim de fons, han sortit un parell de conceptes.
Sí.
Antiplanxa, estètica de deixat, m'agrada lo brut. Per favor, quin món estan deixant?
Jo crec que també és generació Z i modernó. Modernó absoluta.
Però vol dir que és de modernó i la generació Z ha de, sí o sí, tant sí com no...
A ser bruta.
A ser bruta.
A veure.
Tu, per exemple, aquest generació Z...
Què trobes?
Què en penses d'això?
Va perfecte sempre, Anna Maria Antònia.
Va impoluta, impecable.
Mira, diré una peça d'informació, i és que mo mare, en sabre que avui xerraria d'anar planxada o no, tot i que faci feina a la ràdio, és a dir, vosaltres oients no m'estàs veient, m'ha planxat molta roba i m'ha dit, tria el que vulguis, però si tu has de xerrar d'anar planxada... I has d'anar.
Tens raó, no com jo.
Era això. En tot cas, a veure, en Planet, és vera, representació de generació Z no val, és massa jove. Per tant, després he anat amb algú que no és tan jove i que en sap molt de sa vida. És una persona molt introspectiva. És en Julià d'Ànimo Espàrrec. Hola, Julià, com estàs?
De primera, com
estàs? És que t'he vist arribar, amic de Xiu-Xiu.
Què fais? Te tenen passant fred aquí.
Bueno, és que fem periodisme d'investigació, no sé si ho sabies.
No, aquí no sé què pots investigar aquí. La millor per aquestes galeries trobes qualque cosa.
Estem investigant a veure si la planxa ha mort.
És una pregunta retòrica o la planxa com a invent?
Bueno, la pregunta és, vens planxat en aquesta gala?
Sí, ben planxat. El que passa és que això no et se muda que duré. Duc una muda secreta que està en el camerí.
Com és que esperau a canviar-m'ho? És que m'ho sorprendràs, així com vas vestit?
No, això és una mica com es complexa d'haver dit, ja que hem d'actuar a un lloc així noble, nosaltres com a artistes de rock no hi estem acostumats. I tot i així tenim aquest respecte per la platea i hem vingut vestit per l'ocasió.
Molt bé, i si m'ho pots desvelar una mica com serà aquest vestit, com l'heu pensat?
Com deia en Johnny Cash, sempre de negre.
Julià Picornell té una cosa, i és que viu tant la poesia, que viu dins la poesia, quan li has demanat si la planxa havia mort, t'ha demanat si era una pregunta retòrica, i fins a quin punt li podia trobar poesia en aquesta resposta.
És que meravellada, amb aquest pensador i músic, he de dir. Sí, en tot cas, és una resposta comuna entre tots els artistes. Per ara veiem que ningú planxa o ningú anava planxat, però anem a veure, mem, un eix que jo he mencionat abans, que són ses mares. Ses mares que planxen. I si no, escoltau la cantant Laura Pellicer i el grup Go Cactus. Laura, estic demanant de veure si se planxes del segle passat, perquè tu vas divina i vas planxada, no?
Ai, moltes gràcies. Sí, ben planxada, ben planxada.
Com ha estat? Qui ha planxat aquest vestit que dus?
He de confessar que sa mami. Sa veritat. Tot això es dona sa mama.
Tu, Laura, saps planxar?
Sí, 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 sí. Confes que sí.
Però, tot i així, ta mare no se fiava de que tu planxessis tu?
És que els outfits, la veritat, és que sa mamà té molta responsabilitat, eh? I el pèl i tot això, sa mamà aquí...
Llavors, el teu look d'avui vespre ha estat una decisió col·lectiva amb tu i ta mare.
Tota sa mamà. Jo aquí no pinc res.
Ets la teva estilista?
Sí, diria que sí. Sa mamà estilista total.
I què esperes d'aquest vespre? Te fa il·lusió? Te fa gana?
Me fa molta il·lusió. Hi ha coses molt guais avui vespre, preparades, que, bueno, ja els veureu, i després ja, si puc, compte. Però hi ha coses molt guais.
Sorpreses?
Sí, sí.
Edo, estarem atents des de la ràdio.
Sí, està molt guai, està molt guai. Un beso molt fort, xicos.
Sou Go Cactus?
Sí.
Molt bé, com esteu?
Hola, molt bé.
Ha passat?
Doncs pues que sa seva mare m'haurà planxat a tots. Vivim un damunt l'altre un edifici aquí a Palma, i jo baixava i just ell m'ha dit, espera un moment que m'està planxant mo mare sa camia. I jo n'ha fet un cristo i li he dit, hòstia, me podria planxar sa meva, perquè no tinc ni planxa ni res jo. I, doncs pues sí, m'haurà planxat a tots.
Sí, és un crac.
Vols donar les gràcies des d'aquí?
Home, clar. Moltes gràcies, Eugènia.
Ets una santa.
A tu t'ha planxat?
Bueno, jo me volia planxar els calçons, però ja els he duia porat i m'ha fet presa.
I llevar-se i els calçons davant sa mare o no?
Bueno, passa res, mos coneixem de tota sa vida.
A veure, aturem màquines.
Hem de dir.
No, ja depenem encara de ses mares com a figura perquè mos planxi, que això ja mos hauria de preocupar, sinó que En aquest cas de Go Cactus, sa mare d'un dels components planxa la roba de la resta.
Ostres, que l'ha vist i li ha dit no pots anar així i l'ha planxat.
A veure,
no,
hem de dir...
No, aquesta té que ha dit, no, mem, a tu t'estàs planxant sa camia, s'ha mirat en un mirall i jo tampoc puc anar així, sí. Ha aprofitat la situació.
Sí, ha reconegut.
Eugènia, mare de tots. Sí. Ara mateix, no?
Gràcies pel bé de la societat.
Gràcies.
En tot cas, ses mares, aquesta... Aquesta planxada, aquestes planxades que estan oferint avui al Manco, ho fan des de l'absoluta estima, com sí. Avui Maria Antònia, que ta mare ha entrat i ha dit si has de xerrar de planxar, tu has d'anar planxada.
Tu ja has d'anar planxada. I crec que un
a
punt...
quan Eugènia
exacte.
Ho han fet des de l'absoluta estima, clar
I,
que sí.
I de l'orgull de dir, mira, que tens qualque cosa important.
Exacte.
Per això de bona casa. Clar, moltes joves. I realment anem a centrar-nos amb la veu de l'experiència per trobar un poc de respostes i matisos en aquesta figura de sa mare que planxa, en tot cas. I bé, he tingut després de xerrar amb en Pere Estelric, musicòleg i periodista, que avui, justament, rep el premi a la personalitat. Pere Estelric, enhorabona, primer de tot, pel premi que te donen avui vespre.
Moltes de gràcies.
Mira, nosaltres a Xiu Xiu fem periodisme d'investigació i volem saber menys si la gent ve planxada un dia com avui, perquè diuen que planxar és del segle passat.
Jo he planxat avui la camia per poder venir aquí. Els calçons no, i la americana la vaig planxar fa 15 dies. Bé, la vaig dur a la tintoreria, perquè fa 15 dies se me va... un arruixat d'aigua me va banyar la americana i l'he duit a la tintoreria. Però la camia la vaig rentar ahir, la vaig aixugar i avui l'he planxat.
Tu mateix t'has planxat la camia?
Sí, qui la m'havia de planxar, si no? Jo, ma mare, me va deixar de planxar les camies quan jo me'n vaig anar a viure a Barcelona, era de 8 anys. Per tant, els planxava jo, o no els planxava, i els a dues ruades, perquè allò que deien de l'arruga és vella, també no està malament.
També és vera que depèn de la gent, això me diuen, que l'estètica els agrada. A tu se te passa pel cap sortir amb una camia amb arrues?
No se m'ocor, no. Pens que no. Però vaja, tampoc no m'hi... No som molt prim mirat amb això, però vaja. Pens que no. Ara, tampoc no m'hi mir massa, però considero que millor no anar ruat.
I què espereu d'avui vespre? Esteu contents? Com ho veus?
Bé, estic, sobretot estic orgullós i estic honorat, me sent molt honorat i me sent molt, molt gratificat per aquest premi.
Pere Estelric, quin gran referent,
sí, referent.
Del periodisme. Mm-hmm.
La veu de l'experiència, totalment. Tot el que ha dit era molt cert. I molt coherent, la veritat.
Mm-hmm. Home, no, sí, no podia dir altra cosa, en Pere, la veritat.
I tanmateix hem descobert que hi ha moltes teories sobre la planxa i maneres d'entendre es planxat i es no planxat. I si no, escoltaven en Pasqual, en Josep i en Fabi, components del grup Negre.
La piscina i vam ballar aquella música camberina. Vam tastar aquella salsa que tan pica, que tan pica. I entre cervesa i bombolla...
Estem investigant a veure si se planxa del segle passat. Dia com avui, aneu planxats, gala?
Home, clar, mos posam... Jo me poso el millor que tenc. Que et segui, que t'he quedat sempre, aquesta vintage, que és immillorable, ja té rotllo, per si tot sola, i després sí que l'altre un poc més així mirat. Així que... Important que estigui net i planxat.
Aquesta jaqueta vintage és vaquera, com qui dic, que no l'has de planxar.
Exacte. La fas neta i ja se queda com a... No sé, queda com a cartonada, com a forta.
Si l'estens bé.
Com és això?
Si estens bé sa roba, no em pots planxar-la.
És aquest el teu truc?
No, bé, jo sempre me planx abans de sortir de la nostra, almenys la camiseta.
Saps que ets la primera persona que han trobat que planxa?
Jo és que no m'agrada planxar, però me'n posen nerviós les roues.
Oi planxar, però m'he comprat una d'aquestes de vapor.
Això que poses dreta?
Sí, divertida, almenys, més divertit, no sé.
Sí, en el final, si no planxam és per falta de temps, no mos fa ganes, o tenim outfits així que caminen tot sol.
Exacte.
A veure, puc endevinar que per així com vas vestit no vas planxat?
No, que va, que va.
No t'has planxat per venir?
No se planxa això.
Com és això?
No sé, jo d'aquesta tal de no se planxa, no se rua. Però m'he donat compte que només he de planxar les camisetes més cares que tenc. O com més car, més ho has de planxar. Com més dolentes, en teoria, no fa falta planxar-les.
Creus que és una teoria conspiranoica perquè la gent que és rica té més temps i pot dedicar-lo a planxar?
Ah, no, jo tenc tot el temps del món, sap que tenc de tenir jo. Vamos, moltíssim. Ara només he perdut 20 minuts per aparcar i ja estic fartíssim.
Molt bé, era te deix... bé, ara ve l'Ubo, se suposa, no?
Ara ho veurem.
Ara ho veurem.
Menys que me'l donen.
Bé, i enhorabona.
Per què?
El vostre premi de la crítica, m'he equivocat o no?
Ah, tenim un premi, és vera. Mira.
M'ho he estudiat abans de venir.
Molt bé, bona feina.
Molt bé, era enhorabona. Aquella salsa picant, ja regalima, ja regalima. Aquella salsa picant va ser com una il·lusió. Molt bones teories, les d'en Josep, en Fabi i en Pasqual, de negre. Però he de dir que, clar, a una gala mai sabem què passarà entre vestidors. I, de fet, hem sentit i hem vist que hi ha músics que van planxats ara, però després no sabem què passarà, perquè se canvien, com, per exemple, la menorquina Anna Ferrer. M'agrada
s'espigolar. Anna Ferrer, enhorabona pel premi que rebràs avui.
Moltes gràcies.
Has planxat el que dus posat?
La gala mort. Bueno, la gala, o sigui, la planxa no ha mort perquè he triat un vestit que no li fes falta una planxa, clar. No és el que dus posat.
Ah, perquè anava a dir, ara mateix, si ho poden descriure un vaquero, com vas vestir ara?
Ara mateix vaig vestida totalment casual, no? Amb uns vaqueritos amples, amb una camiseta de segona mà, xulíssima. Avui vespre anaré més forta.
Ai, quan te canviaràs?
Després d'aquesta explicació, com us faran ara, després jo ja faré el meu maqueo.
Ah, molt bé. I m'ho pots desvelar una mica com serà aquest vestit?
És un vestit guapíssim, de la meva amiga Selma de Marala.
Una altra música.
Total, de vellut blau. Guapíssim.
Guapíssim, molt bé. I t'has pensat molt el que t'havies de posar? Com ha estat aquest procés de dir com m'abastesc per venir?
Pues és que fa molta estona que aquest vestit de la meva amiga, jo el tenc allà fitxat, que dic, si algun dia me convidaran a una gala de premis, jo vull anar amb aquest vestit. I llavors ho vaig tenir molt clar.
Super, pues bueno, ara ve lo bo, en teoria, així que ha passat-ho superbé, i gràcies.
Gràcies. Gros de pa per menjar
amb un plat de figues. Que bona, na Anna Ferrer, eh?
Sí, elegància pura, fins i tot, així com anava vestida, informal. Exacte.
Fem aquesta la conclusió, que
la gent elegant no fa falta que vagi planxada, perquè s'aura i l'energia que desprenen.
A més, la conclusió ha de ser una altra, perquè, clar, si es titula era la generació Z no fa servir la planxa, ja no planxa les coses. I és vera, la gent més jove no planxava, i la gent més gran...
Sí, però realment de mulets amb batumes et sabates. Per mi l'important és això.
És el xiu-xiu d'avui.
Aquest és
el
titular? Sí. De Tenderroc. De mulets amb batumes et sabates.
A veure, jo crec que aquí mos podrà donar i dir i explicar el titular encertat és en Joan Trias, que sí, és a la gala de Tenderroc en directe. Joan, molt bon vespre.
Bon vespre, companys, com esteu?
Molt bé, i tu? A veure què veus, com us expliques.
Idò, heu parlat abans amb l'Anna Ferrer, just ara l'Anna Ferrer acaba de recollir el seu premi per Paranòstic, aquest treball discogràfic esplèndid que ha fet sobre la música basat en música folk i música d'avantguarda alhora, una meravella de disc. Pensava que ara estan donant pocs premis que ja coneixem, perquè primer van des de boca de Tenderroc, com que mescla dues fases, no? Els de la crítica per una banda, i ara els 11 que no sabem qui seran, que són els que donem avui vespre també en aquesta gala. David Ordina l'està presentant, demà Coi també, i totes aquestes coses que contàveu, m'han sigut les coses planxades, els vestits i les sabats ben posades, els han pogut veure ja un poquet abans en aquest fotocall que se munta just abans de començar la gala, un fotocall que després tornarà a estar per enmig a la postgala, que vos dic jo que és un poc també on hi ha els xiu-xius de veres.
Exacte, i de Joan...
Quan t'acaba la gala, mos veiem allà baix i fem unes xerrades després de saber qui ha guanyat totes aquestes 11 categories que sabem que encara no s'han otorgat perquè s'ha de conèixer un poc la votació popular, no?, avui vespre.
Quina intriga,
sí.
Per favor.
Sí, Joan, jo t'encomano una missió fonamental, a banda d'explicar-nos tot allò que passa, però és que mos duies qualque xiu-xiu també, sí. Perquè no poden tenir corresponsal.
Pensava que me demanaríeu d'unes cervesetes, però no.
No, també, si vols, sí.
No, això no. Bé, a més, si fem alguna... Exacte, aigües. A més, si fem unes investigacions més tard i sabem a més qui conserva les camies planxades o sense espolades.
Gràcies, Joan. Sentim en Anna Ferrer, crec que és...
Sentim en Anna Ferrer cantar de fons. Exacte. Aquesta actuació prevista per ara mateix i serà una meravella.
Molt bé, Joan. I de fins després, tornem a connectar amb tu.
Parlant després. Una abraçada, companys. Adéu. Adéu.
La situació, la grossa que engreixa.
Els venedors de loteria han proposat a Loterías y Apuestas del Estado que pugin el preu del dècim, de 20 a 25 euros.
El motiu és que volen més comissió de vendes del sorteig de Nadal. Actualment les comissions són al 4%, 90 cèntims per dècim, una quantitat, diuen, insuficient pel gremi d'administracions de loteria.
La proposta del col·lectiu també inclou augmentar la xifra dels premis. D'aquesta manera aposten per un primer premi de 500.000 euros per dècim, a diferència dels 400.000 actuals. Estudis en mà, els venedors de loteria han argumentat també que l'Institut Nacional d'Estadística confirma que la inflació s'ha elevat un 26% en els darrers 14 anys. Uns anys que la grossa no s'ha fet més grossa.
TV3 Ràdio és diversitat. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Xiu, xiu!
De Bon Planet que sona i que avui actuen a la gala dels premis en The Rock. Joan Rafel, com és? Bon vespre.
Bon vespre.
Tu vas planxat.
Jo no planxo mai, de fet m'arrenyen per això. Perquè crec que l'única tasca de la llar
que no
la meva dona i jo no ens ha pogut quilar de fer. No, ho tenim com a tot molt repartit.
Tu què fas, si se pot demanar?
Jo ho fic talment a dir l'armari.
No, però no. Quines tasques tens?
Ah, jo cuinar. Principalment.
Ah, molt bé.
I després tema bullada, això sí. Part de,
però bugada no inclou planxar.
No inclou planxar.
Ai, bugada,
un cop aixut i aplellat...
És el paquet bàsic. I viuries premium, tu
un premium, bàsic. Bé, en definitiva, ho penjam i a hora de xullant de menester, ho miram. Bé, això m'ha mitja de xull, per exemple, no l'he planxat.
Jo no l'havia mastegat.
No, perquè quan xer de quadres, dissimula bé. Sí, ara, si fos una gemia llisa... Se nota més. He d'anar a noces, per exemple, el dia de setmana. Idò, haurem de planxar la gemia.
Home, per favor.
Home, a noces...
Només faltaria que un dia tan important com són les noces de qualcú no te planxis, no falta respecte.
Però ben que em planxes. Planxar, ja planxarà la meva dona. És que tal vegada... Perquè en sap més que jo. No per res així.
Ui!
Podries anar a aquestes... Podria controlar millor que jo.
A les noces, fora a planxar, i si diuen, escolta, que vas mastegat, tu podries dir, no, és que s'ha d'ho així. Això clar. És una inspiració...
Sobretot jo, que estic sempre tant a la moda, que puc anar menjant tendència. No, jo he de dir que són d'aquells que quan planxa, no sé si ho heu planxat mai, vosaltres.
Sí,
sí, sí.
Això de que planxes i sense... No sap per què comencen a aparèixer rues noves, sí. Però amb ment marxades.
Sí, això és sí, el que sí.
Perquè no has sabut fer-ho bé i planxes un doblet.
Aquells il·lustres idèntics a nosaltres.
Són il·lustres els que planxen. Escolta, jo he de dir, que no ho he dit i ho vull dir, que m'agrada planxar.
Ets d'aquesta gent, sí. Ets un ésser superior.
És a dir, això és perquè no has de planxar cada dia moltes coses.
Jo planxo i me venen idees.
Ah, molt bé.
Mm-hmm. Què dius?
I a mi me paguen per tenir idees.
Clar.
Quan ve segur.
No per planxar, per tenir idees.
Exacte. Mm-hmm. Sí, però com que soc tan prototipa, és igual. Avui tenim en Joan Rafael Coves, que com sempre mos trasllada, mos du, mos muda a una altra època que avui comença així.
A l'abril del 1909, la nostra protagonista d'avui va escriure en el seu primer diari de feina a Mallorca: ell és l'home més amable i de gran cor que hom pot imaginar. I la gent aquí sembla tractar-lo com si fos un rei. Parla amb fluïdesa, aparentment, en totes les llengües del món civilitzat. Ha viatjat arreu del món i coneix informació pràcticament de tots els temes. L'home de qui parlava era l'arxidor Lluís Salvador, en qui va estar a Miramar en la primera visita que va fer a Mallorca.
Mm. És a dir, torna a sortir Miramar i l'arxiduc, com quan varen fer a Catalina Omar, però la nostra protagonista d'avui, si en el 1909 ja escrivia un diari, degué néixer abans, no?
Però ara aquesta música.
Sí.
Molt. Mos ha traslladat a una altra època.
Una altra època.
I un altre lloc, pot ser?
A qualsevol fira medieval de les que tant abunden per Mallorca.
Aprofitant per dir que la setmana que ve serem en directe en el dimecres bo d'Inca, Revela dels dijous bo, i Joan Rafael Coves, tu vendràs.
Estàs convidat.
Tu seràs.
Clar, he de venir a l'acte que se fa a la capital
del rei.
De la zona de Genostra, perquè nosaltres, sí, Inca és l'epicentre d'aquella zona d'allà.
Clar.
Tenim l'hospital, la seguretat social...
Sí, és...
Tot això ho tenim allà. Mm-hmm. I hem d'anar a Inca a fer coses.
És el vostre centre neuràlgic.
Ja m'ho diràs.
Però Joan Rafael, tu que fa... Bé, no sé quan et fa d'ençà que vas començar xiu-xiu, que demanes, per favor, que te passegin qualque dia...
Estic profundament emocionat.
Ara,
ara, dos, justament t'ha tocat
el dimecres. A més, la ballada, me dulleu d'excursió, me dulleu a Inca. Ja sabeu que és un poble que apreci... especialment. Un poble, ciutat, o el que vulgui ser. Estic molt content.
Que bé.
Convidaré tots els meus amics inquers i inquers, que són molts.
Perfecte.
A
veure, molts en directe.
A fer de grupis.
Sí, a fer fotos i...
Per favor, veniu-mos a veure. Dimecres serem a l'Ajuntament, davant l'Ajuntament d'Inca, a l'embalat d'Ivetres de Ràdio. Farem xiu-xiu en directe des d'allà, dimecres. Després, dijous, hi haurà tota la tradicional emissió d'Ivetres Ràdio i Televisió des d'allà, des d'en directe. Però nosaltres serem els primers, dimecres.
Estrenem. Sí. Nosaltres donem usos.
Exacte, inaugurar.
Nit, a més, és bé, si
no. Veniu-nos a veure. Ja marxo.
Plaça de l'Ajuntament.
Bon aigua, però bé, com sempre puc jo guà, però no passa res. Vinga, anem a la nostra, la gent vengut. Na Dorotea Minola Alice, ja sabeu que tindrà un nom després més...
Més fàcil.
Comercial.
Sí, més comercial.
Un mal nom.
Va néixer a Yales l'any 1878 i va passar la infantesa voltant la bonica contrada propera a ja seva. Ella acostumava a fer broma dient que la seva educació es va veure breument interrompuda per l'escola. Però tenia un instint nat d'historiadora natural. Sembla que el pare la incentivava més en les seves aficions, observar els ocells amb ella, ajudar-la a identificar plantes i insectes i explicar-li com caçar i pescar. Quan la família es traslladà a la vall de Wei, crec que s'hi diu així, la van fascinar les criatures fòssils diminutes de l'edat de gel que va trobar enterrades a les coves de pedra calcària i els cins dels penya-sellats que vorejaven el riu. L'interès de na Dorotea pel món natural era tan gran que el 1898 va anar a demanar feina, ni menys ni manco, al Museu d'Història Natural de Londres. heu de pensar que en aquella època el museu no tenia dones científiques. Les dones no varen ser admeses entre el personal científic fins al 1928. Era un vedat completament reservat als homes.
Mm-hmm. És que, clar, parlàvem del 1898 i aquesta dona, na Dorotea, se va atrevir a demanar a demanar si podia formar part de l'equip del Museu d'Història Natural de Londres.
Sí, però com han dit, la passió de na Dorotea era el món natural. I després de molt insistir, potser pel seu encant, com per una habilitat innata que tenia, o probablement per totes les dues condicions, la varen acceptar a la sala dels ocells. On va classificar, atenció, això flipareu, va classificar pells, no plomes, pells d'aus. I ho feia per espècies, amb una seguretat i una professionalitat increïbles. Aquella presentació senzilla al museu va dur els científics a animar-la a explorar el Mediterrani. Va ser la primera persona, home o dona, cercadora de fòssils, a explorar sistemàticament les coves de pedra calcari de les illes del Mediterrani.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de
alegría. Que bona.
Que bona. Jo pensava,
nací en el Mediterrani.
Me pensava espereries.
Sí, és que sempre...
Però molt en van.
A veure...
Però sense ratxa llarga molt.
Ja arriba, ja arriba. S'ha tornada.
Encara no.
Ah, no. Jo no vull dir res.
Canta-la tu, Xavi.
No, faseu així.
És cançó de karaoke, l'Oriol.
A veure, l'Oriol de pujar un poc més.
Como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero. Me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero.
Vaja, Rafael, ajuda'm.
No, jo. No volen que plagi, podi jove.
Ara.
Meu Mediterráneo.
Ho heu de fer així, tremolant la veu. Perquè és com un sotet.
Quin momentàs que mos acabau de regalar. Moltes gràcies.
Ara
de fer
molt més karaoke.
Sí, vamos, lligarem-hi tot avui mentre. Vinga, com dèiem, ara... Ella arriba a la Mediterrani, perquè li diuen, vete, ja per la Mediterrani, topicazo, posar Mediterrani d'Encerrat, perdoneu, quan se xerra del Mediterrani. Així és quan la Dorotea nostra començà a viatjar pel Mediterrani d'illa en illa i va descobrir, a Xipre, a Creta, fòssils que incloïen, per exemple, espècies extintes d'hipopòtams o d'elefant pigmeus. Quan xerran de pigmeus, en temes científics, se voleu xubar del dia, no? Una cosa pigmea, generalment és petita. O sigui, que eren elefantets. Elefantots.
Com onos.
Tot i que... Sí, sí.
Com, que tendres.
Fan més gràcia que si bueno, t'envesteix un elefant d'un parell de tones.
Un elefantet aquí a l'estudi de Vetra Ràdio, jo no sé fins a quin punt diria que és mono.
Sí, si és petit, sí.
Que macos.
Perquè tenim imatge d'en Dumbo.
És com tot. Tot lo petit fa gràcia. En Núñez, ja ho van moure. Això fa gràcia. Però clar, en Dedicha Creta també va descobrir algunes restes d'elefants de mida normal, que un elefant de mida normal és molt gros.
Fins aquí arribam, jo crec.
Sí, no, jo dic perquè també la gent no s'apagina normal.
No, però
saps
que entre un elefant i un hipopòtam, qui guanya?
A què? A pelees?
No,
a lianonins?
No,
a de flow, quan diuen us over d'ara.
Qui se menja aquí? Jo crec que un hipopòtam o un elefant?
Hipopòtam mata l'elefant.
Incorrecte.
No, però heu dit menjar. I hem de partir que tots som vegetarians.
A una brega.
No mengen tant, ni l'hipopòtam, ni l'hipopòtam.
Bé, qui ataca, pans, qui mata aquí?
A pelees.
Sí.
Sí. Això ho has vist tu, algo d'això de no, Discovery Mats o coses d'aquestes
sí,
que fan programes
just
molt xungos.
Just ho vaig veure
de...
després ahir.
Què dius?
Quin ganaria?
Sí, sí, sí. A veure, l'elefant no pot votar. És un dels pocs animals que no
s'elefant. Bueno, l'hipopòtam crec que tampoc no vota molt.
L'elefant guanya l'hipopòtam.
Sí, perquè té ullals. I clar, us ullals...
No, no, guanya. I que és molt més gran, gros, l'elefant.
He de dir que hi havia un llibre de lectura obligatòria que s'ha de Mumu, que eren ses memòries d'un elefant i resulta que tenen molta memòria i sa mare...
Et dient això?
Sí, sí, sa mare moria perquè la matava un caçador furtiu. I és aquest típic trauma de segon de primari. Era això, era Bambi, però...
Nomia Joan Carles I, que és caçador furtiu.
Bueno. No volverà a suceder.
Avui, que està tan de moda.
Bueno, això és com en geogràfic.
No m'ho centram.
Ja,
perdona-ho. Jo, per exemple,
he de dir que la... Com se diu això? En cletxa generacional entre Joan i Maria Antònia se nota. Perquè jo vaig saber que us elefant tenim molta memòria per El Libro de la Selva. Un elefant en un col vida. I clar, ell és per en Mumu. Jo no sé qui és.
Jo tampoc.
Però bé, és igual. Hem de dir que, com no podia ser d'altra forma, va arribar a les nostres illes. I també hi va fer grans descobriments. I farien el que el seu fos reconegut, el seu nom, fos reconegut dins el món científic internacional. Jo us he dit que el seu nom era Dorotea. No és vera?
Sí.
Bé, Dorotea i moltes més coses.
Sí.
Per tant, avui parlam d'Anna...
Dorotea Bate. Home, jo no vull avançar història, però ja sé per on van estirs. Ho dic en sèrio, eh?
Sí, jo no ho sé, ho sé.
Ho sabia,
ho sé, perquè tu, a més, ets d'un poble que té una cosa tan a Dorotea.
Exacte.
Bé, molt bé.
No farem spoiler, que
no
diuen.
No farem spoiler. No, no en farem perquè després xerrem d'una cosa. Vinga.
Vinga.
Hem de dir, doncs, que el 1909, una Dorotea es troba a casa seva, a Jales. Quan repunejar-te, te deia el següent. Estimada Miss Bate, m'he pres la llibertat d'escriure-li per comentar-li que he pogut observar un jaciment d'ossos a la costa oest de l'illa de Mallorca. Trob que, si la pogués visitar, seria de gran interès per vostè. Cordialment, el reverend Robert Ashington.
Aquest? Home, he de dir que no sé qui és, eh?
Home, pensaves on anaves a dir aquest pa de Badella.
No,
va.
Que no sé qui és, en tot cas.
Aquella simple llarga va ser l'excusa perfecta perquè na Dorotea decidís a visitar, o més ben dit, explorar les nostres illes, una campanya que per una cosa o per l'altra sempre havia anat com a posposant. La nostra protagonista es va posar... Aquí ha posat mans a l'obra, hi hauria de ser fil a l'agulla. I primer havia de trobar físicament, tot i els èxits anteriors a Xipre i Creta, al Museu de Londres, a ser una dona. Volia mantenir-se al marge, no li varen donar finançament. Trobaven que era una dona... Bueno, si vols anar allà, vas...
Clar, tenia nosaltres... molt més complicat. Tot.
Sí, nosaltres te reconeixerem un poc el que descobreixis i això, però tampoc no t'ajudaran gaire. Anar un poc així. A més, els seus pares passaven pena de que viatjàs tota sola a Mallorca, com moltes d'altres britàniques a l'actualitat. En aquell temps, pels britànics han de dir que era una illa inhòspita i no apta pel turisme, i molt menys per una viatgera sola. Per això haurà de cercar un company de viatges.
Joan Rafael, amb aquesta música, vol dir que tan inhòspita trobaven les nostres terres, i qui ho diria, just ara?
Sí, tampoc no els ho trobaven de Juràssic. Mm-hmm.
Clar, perquè mos situem l'any 1890 i pico.
Sí.
1909.
1909,
d'estat. Ah,
a principis del segle XX. I hem de dir que com bé...
Com devia ser? Com devien ser les illes en aquell
molt
moment?
Molt bé, man.
Paradisíaques.
Oh, no. Perquè també romantitzant molt tot.
Ja tothom fa molta feina, tenc
molta
entès.
Feina.
Feia molta feina, la gent feia molt olor, això també ho heu de tenir en compte.
Sí, era.
No tenien planxes.
A les fosques. Però... M'imagino com, no sé per què, m'haver una casa antiga a les fosques amb olor humitat.
Mm-hmm. Pensau, estem xerrant d'un 1909, però hi va néixer l'any 1910, i ell me diu que no tenien corrent.
Clar.
Per tant, és que és això, amb Mallorca molta humida, foscor... Clar, no.
Peres de marès, sí. I tot allò que ara, clar, mos imaginam...
Ser una mica solitàries, no? Illes, per exemple, sí. Formentera...
Buf, imagina't.
Evidentment, l'altra cara és amonada, era el que tot ja sabem, i mos imaginam aquelles platges, tot desert...
Clar, això sí.
Verge...
Però en aquell moment no se valorava la mà.
No se valorava tant, perquè la mà,
no
al final...
No volíem cases de vora,
sempre
la mà.
Ha estat... La mà sempre... Ara és una part d'oci, per dir-ho d'altra manera, o de llaudi per la gent. Però la mà sempre va ser una amenaça per a pobles. Primer per invasions, ràtzies pirates... I la gent no sabia nedar, com sabem nedar nosaltres, generalment. Exacte. Hi havia mariners, de fet. Ja m'ho conta gent de Port de Pollença i gent que estava a Sant Vicenç, que han passejat tota la vida i no saben nedar.
És que, de fet, Antoni Gené...
O sigui, perill era bastant latent.
Un article de l'Ara que va escriure per mi l'any passat, i per mi era l'autor, Antoni Gené, explicava que això, que els primers turistes, de qualque manera, mos varen fer veure... És que és paradoxal, mos varen fer veure que la mà podria ser un punt recreatiu, en què a poc a poc mos varen anàvem a la platja i això de prendre el sol i altres herbes. Fins aleshores, molta gent, la mà, com deia, era una amenaça.
De fet,
el sol
aspre o pes a la mà era només baratos i més...
Ningú els volia.
Sí, i més despreciats. Imagina't ara... Sí.
Tio, perquè la mà se'n menja tot.
Clar.
Bé, què li va passar a Dorothea? Va venir, entenc que va venir.
Sí, va venir. Com bé sabia a Dorothea, per les experiències anteriors, necessitava un guia que conegués bé el terreny. Per això es posa en contacte amb un naturalista de l'illa anomenat el pare Childantell. Amb l'ajuda d'en Childantell va poder organitzar en poc temps una visita a una de les coves que li havia descrit el reverend Ashington. Era la cova de Barxa, a Llat de Pere. Però, quan xerran de coves no s'hi poden, on s'hi poden trobar ossos fossilitzats, no vos heu d'imaginar unes coves tipus l'Ardertà o del Draig, així ja preparadetes per passejar per allà dins. En deia que la Dorothea nostra arribava de despenjar des de la coberta de la cova un parell de pisos, un parell mallorquí, de pisos per avall. Si podríem dir que estava davant la precursora del balcònic, no ho sé. La cova, que sovint estava anellada per l'aigua de la mà, en aquell moment es trobava xuta. Allà va descobrir infinitat d'ossos armicolats per l'acció de les ones. Però, intacta, va poder trobar una cosa que la va deixar fascinada. Era diferent a qualsevol altre que hagués vist fins en aquell moment. Era un crani del que pareixia una espècie de artiodàctil.
I una parauleta més difícil.
Ja per dir que una artiodàctil és perquè tenia la música d'Ujassi Pat darrere i ha dit sonarà a dinosaure. Però qualsevol cosa que s'assembli una llabra és una artiodàctil.
D'acord.
Ja vos ho dic ara. Ja donava una altra pista. En si mirmada les restes que anava trobant, de cada cova que visitava, no frisava de llevar l'expedició. Quan de sobte li arriba una carta anunciant-li que el seu pare es troba molt delicat de salut i que hauria de tornar allà per casa.
Clar, ell estava en una edat que se poden tenir aquests imprevistos i en aquell moment no era agafar un avió i ja està.
I no té fills.
Clar, perquè ara ell havia de tornar,
aquesta edat
sí,
se diu l'edat sandwich. No ho saps, una sona.
Sí, que has de cuidar els fills i els pares.
Jo sí que ho sé. Sí. Perquè quan tu no té un otítil, l'altre li han de poc marcar passos, per exemple, saps? D'aquesta edat de que passes feina pur de pas.
I se diu l'edat sàndwich, no?
Sí, perquè estàs com entremig.
Entre l'espasa i la paret, no?
Estàs com fent de cuidador, d'un petit i d'un grans. Però bueno, molt de gust.
Part de la vida, sí.
Tot i que la seva primera expedició a Mallorca havia llevat de manera sobtada, s'enduia amb ella un gran descobriment. Bé, amb ella no, va ser costós i difícil organitzar el transport de les xarxes d'ossos del seu nou descobriment fins a Londres. Quan arribaren les xarxes a la capital anglesa, les va analitzar amb els seus col·legues del Museu d'Història Natural de Londres i li van dir, mai s'havia vist res semblant al que vos ha descobert. És una nova espècie. Com pensa anomenar-la? La Dorothea ho tenia molt clar. Myotragus balearicus.
Bum!
Que voldria dir una cosa com a xabre ratolí de les Balears.
La descobridora del Myotragus, Dorothea Bate.
Sí. Com l'imagineu, vosaltres, un Myotragus?
Sempre m'he imaginat una cabra.
Jo és que record perfectament un estiu que vam anar al Jardí Botànic de Solla i mos van enxerrar dels Myotragus i me'n record aquesta il·lusió d'infant que t'expliquin una cosa nova per primera vegada.
Has dit Myotragus.
He dit Mino.
Bueno, és igual, perquè és mini, és molt petit. És una xabreta pimea.
És que jo record que mos van explicar que va deixar de tenir depredadors i que va canviar, que els ulls... És que clar, no, se li van posar més en els laterals per allò que per poder veure els depredadors. I quan no, se li varen ajuntar. I bé, és com que m'ho varen explicar, bé, ara tot això, aquesta informació la parecitam de record infantil, eh? Vull dir, potser m'estic equivocant. Però en tot cas era que arrel de no tenir depredadors va canviar. I se va com empetitir, enlletxir i com fer més esborbat. I a mi això m'ha generat molta tendresa.
Clar, perquè
si no, al final,
i
és com
de ratolí també. Clar, cabra ratolí.
Al final jo me l'imagino com un capibara, que ara estan super de moda.
No sé què és un capibara. Sí.
Has anat a un museu de la ciència de Barcelona?
No.
I d'ahir tenen un capibara, perquè tenen...
Són monedes de Brasil.
És com una rata grossa que viu a l'Amazones. I jo me l'imagino així, però amb banyes.
Jo com un porc senglar.
No, però té cara de cabreta.
I et jo... Sí, clar. La pell forta, no ho sé...
En dit que la part de ratolí, la Dorothea li atribueix perquè té uns incisius molt llargs.
D'acord.
Bé, uns incisius, els de molt llargs, i per això ella li recorda també la facció d'una rata, però el cor de llabre.
La revista de l'institut on anava jo, la de Miotragos.
Miotragos.
Un nom molt recurrent.
Sí. Però he de dir una cosa.
No vull desil·lusió. Això és recurrent.
Joan Rafael.
A Balears és recurrent. No, t'interrompim, Miotragos. Dimonis, hi ha un grup d'una colla de dimonis que són Miotragos.
Però, Joan Rafael, crec que és molt important el que estàs fent avui, perquè he de dir que jo quan vaig estudiar Miotragos, d'Anna Dorotea, no em vàrem xerrar gens.
Això ho havia guardat per al final, però està molt bé que ho diguis.
Ai,
ara,
perdona.
Perquè tu xerraves... Estava dubtant si ho traia ara. Perquè ella xerrava d'un record d'infància. Sí. I jo també el vaig estudiar, no m'hi trago, perquè... Bueno, era com aquell animal prehistòric...
I fa molta il·lusió, és com un mòpil.
Que era balear, que és nostre, no? Mm. I clar, jo record molt bé, un poc com tu dius, excursions que vàrem fer, xerrades d'un miotragos, històries d'un miotragos i tal, però jo no record que mai me xerrassin de Dorotea Bell. De fet, si m'haguessin demanat, abans de preparar aquest guió, a banda sobre no, qui va descobrir un miotragos, jo inconscientment ja he xerrat d'un home. I vos ho dic així, clar, perquè també és un poc com una cultura intrínseca que duim de dins, els científics, desgraciadament. Les xerreres científiques estan massificades per homes. El meu fill fa un quart d'ESO dirigit a un científico tècnic i a la classe són 24 nins i dues nines.
Imagina't.
Sí.
Per posar un exemple. Sí. No, clar, i tu no t'imagines que hagi estat una dona que hagi fet aquests descobriments.
És important destacar-ho.
Altres descobriments i invents, moltes vegades fets, però ja sé, la bombilla, el telèfon, tothom sap qui és, i són homes.
Exacte. I la distància generacional que tenim... Mira, no ha canviat. O sigui, la meva infància també vam estar marcada per aquest silenci, 100%.
Hem de dir que hi va haver una publicació l'any 1956, ara me'n recordo l'autora, que feia les memòries d'Anna Dorotea, que com a conclusió un poc ja remarcava això, que s'havia donat importància a tots els descobriments que havia fet, entre els miotragos, perquè no se coneixia que hi hagués estat ella. I això jo crec que és prou important. Crec que també fa 2 o 3 anys hi va un Premi Ciutat de Palma de cinema, a unes al·lotes que van... Jo no me'n record, perdona.
Sí, na Marta Hierro va fer un documental amb la seva productora Momworks i la seva companya de na Dorotea, que mesclava també amb animacions.
Exacte. Sí. I clar, aquí van fer una gran labor, també, ella és un poc de donar a conèixer
l'història
d'aquesta dona. I nosaltres avui fem el mateix. Això ho esperes.
Molt bé, Joan Rafael.
Servei públic.
Bé... Tornant a recuperar el fil de la història, el seu pare es recupera i es decideix a tornar cap a Mallorca per seguir els seus estudis. El gran hotel de Palma, on s'allotjaria, ja l'estaven esperant. El vicecònsul Bosch, atenció al Melintoni, perquè ja sé que anava d'ell. Ja ho he pogut llegir. Aquell li tirava peixet, tot i que ella per mi no estava massa interessada en aquest tema.
Ella, no,
ella
trascava.
Ella venia del que venia.
A trascar món i a fer feina. Sí, i exacte. També l'esperava el seu estimat pare Gildentei. I estarà poc temps al meu gran hotel. Per això ja farà un tren cap a Felanitx, eh? Flipau, ara, jo sí. Per això ara farem aquí amb aquests trens nous que hem projectat per gent de Coberta Mèrica, però ja eren, eh? I en diligència es dirigeix cap a Santanyí. Allà intenta convèncer alguns pescadors perquè la portin a una sèrie de coves marines, però molts s'hi negaran per la perillositat d'acostar-se tant a les roques per poder desembarcar. Com més explorava l'illa, més se n'enamorava d'ella. Per tot, i baixar coves, visitar illots i pujar esculls, na Dorotea just havia trobat un os interessant, un altre or de miotragos. Un bon dia, al despertar-se, cau a terra dels peus del llit, submergida en una suor freda, Mirbeit havia malaltit d'escarlatina, una malaltia que jo m'ho faig un nom, perquè tot té molt de glamour.
Sí.
Si no, la mateixa dir, tens escarlatina...
Són escarlata, no?
Tens un empatx, o tens un grip.
El nom escarlata.
Sí, com a l'allant. Després d'una lenta recuperació, decideix tornar a provar sort a la cova dels colons. Era la cova que estava explorant quan la varen cridar perquè el seu pare havia malaltit. Sabia que allà hi havia bastantes restes. El dia del seu 32 aniversari, na Dorotea arriba a recollir el que quasi podria ser l'esquelet complet d'un miotragus.
I la santa que anava ben contenta, na Dorotea.
Sí.
Un bon souvenir.
T'ho pareix? Molt mort de dir que ja som a ventre.
Ossos de miotragos.
A nosaltres que m'agrada tant tu, au xabrit, en el fons, tots aquests ossos, els podrien treure un rendiment. Si els
podria fer collars.
Recuerdo de Mallorca.
No donis idees.
I per avall. Bé, no seria la darrera vegada que la Dorotea visitaria les nostres illes. Tan sols, un any després, el 1911, i acompanyada per un home de confiança, el pare Gildentei, explorarà Eivissa. un viatge decebedor, de 10 dies navegant, escalant i explorant cada racó de l'illa. Si bé estava segura que el Minotragos havia habitat l'illa, va haver d'assumir que havia estat incapaç de trobar-ne cap indici. Només arribar a Palma, i després d'haver descansat un dia al Gran Hotel, allà fa tren fins al Cudi per agafar el vaixell de Mo. Els primers dies de tempestes varen impossibilitar que Mirbei pugui accedir a les coves marines que tant li interessaven. No obstant, va quedar encantada de poder conèixer els taleots i les taules de Menorca. Estava decidida a examinar cada una de les coves i cales que conformen el litoral menorgí. Hi havia centenars d'obertures entre les roques i ella les va examinar una a una fins a haver d'assumir que eren ben buides. Després d'un quant dies de vent i aigua, a la fi va poder accedir als avenys del Cap Bajolí. Allà, a la fi, l'expedició va veure un bri d'èxit. Allà hi va trobar un immens dipòsit d'ossos on hi havia restes inequívoques de Minotragos. Però, a més, va trobar uns estranys ossos del que podria ser algun tipus de cetaci, el qual, pel tamany de les restes, va decidir, en un principi, anomenant-lo la Gran Bèstia. Ja a Anglaterra, amb l'ajuda de Sir Charles Andrew, va poder constatar que es tractava d'un espècimen de tortuga gegant ja extinta, a la qual posà per nom Testudo Gymnesicus Bait.
Aquest no el coneixíem, eh?
Mare meva. Hombre, Testudo té referència a tortugues, ho hem de dir. I gimnèsicos, bé, de les gimnèsies, i Bait per ella.
I d'un gran reconeixement per aquesta dona científica que, com han comentat, l'ha tingut poc, tal vegada, i que realment va trascar per tots els racons, literalment, de totes les illes.
I sense suport ni finançament, que li va costar el doble, el triple...
Ho va haver de fer ella tota soleta. Per tant, l'hem de reconèixer i animar les nines a estudiar.
Exacte.
Per favor.
Molt bé. Joan Rafael, gràcies. En tots els sentits.
A vosaltres.
Ara un minutet, bé, 4 minutets de butlletí informatiu i tot d'una tornem.